Hoy nos acompaña Jesús Reina, que es ingeniero de montes, ingeniero técnico agrícola y miembro de la Asociación de Peritos Colaboradores con la Justicia de la Comunidad Valenciana, con trabajos profesionales realizados por todo el territorio valenciano, pero en especial en las dos marinas y en la Safor. Jesús, ¿qué tal? Buena vesprada. ¿En valenciano o en castellano?
Lo que tú vulguis.
Lo que jo vulgui, pues en valencià, i així mos entén la gent. Tot bé, no? Has vingut un poquet apura de temps, però suposa que de treball.
Sí, però és igual que tots els dies, sempre corrent, així estic.
Bueno, Jesús, estava fent un repàs al teu currículum i el que m'ha donat és que eres un enamorat de les muntanyes. A més de la teua faena, de la teua professió, que ja ho diu tot, però a més és que les disfrutes a diari, no? En el temps lliure teu, perquè també he sentit per ahí que li tires a la trutxa i tot això. Explica'm un pel·liu, no? Per a conèixer-te una miqueta més.
Sí, simplement, pues, home, jo soc de Dénia, Xavi, soc de Dénia, i en un lloc que vivim al costat de la mar, però en una gran muntanya, com és el Montgó, i home, pues, ja és suficient per amar les muntanyes, només tindre el Montgó al costat. Però jo visc entre Dénia, Barcelona i el Pirineu català, Ripollès, totes les setmanes, i per tant, pues, clar, estic així a la mar i després estic a una plena muntanya verda, meravellosa, com és el Pirineu, i pues, estic encantat. I el que més m'agrada d'aquest món són els rius. Rius i en el meu cas, la meva afició, que és la pesca mosca, sempre responsable, captura i solta, i estic clavat en històries de conservació, precisament, en el Pirineu català, i també, que és el que més em motiva ara, que és el turisme, i és la lluita en la conservació del Turià, perquè després de la Dana va quedar tot absolutament destruït. Però ara estem molt il·lusionats en tota la feina que estem fent.
Molt bé. Entonces, tens projectes per a la reconstrucció de tota la zona afectada per la Dana?
Estem treballant intensíssimament des de fa temps i volíem recuperar la normalitat i hem treballat aproximadament en 2 quilòmetres de riu i hem recuperat i tenim un escenari fluvial autènticament meravellós. No únicament s'ha obert per part d'este col·lectiu de pescadors per a lo que és la pesca esportiva, sinó també per a la resta d'usuaris dels pobles, en este cas de Vilamarxant i de Benaguasil, etc. I, bueno, i en l'ajuda de les administracions públiques, la Diputació de València, etc., i també de la Generalitat, l'Ajuntament, i per supost d'agents de la societat civil. Les han volcat, diferents fundacions i tal, i bueno, i ahí estem lluitant. O sigui, jo estic entre Dénia, el Montgó, el Túria, el Ter, el Freser, el Ripollès, jo què sé, ja porto un lío, però això sempre vaig corregant, normal.
Sí, no? Bueno, Jesús, primer que res, m'agradaria que si pogueres, així a grans trets, mos feres una foto ràpida de quina és la conservació que estem donant-li des dels pobles i les ciutats a la nostra comarca. Conservació de les muntanyes, de Segària, del Montgó, de l'interior de la comarca. Com veus, com estan desenvolupant-se els pobles si tenim en compte les nostres muntanyes, si passem un poc d'elles, si a l'hora de traçar línies sé que obliguen a tindre-les en ment, no? A l'hora de traçar projectes d'ampliació de les urbes, però fem el que toca o si podem tirar la ratlla un poquet més pa que fora la tirem?
No, jo penso que n'hi ha coses que han millorat un muntó. També vaig a dir-te, Xavi, que és contradictori. És una sensació molt, molt contradictòria perquè ara es podria parlar de totes les coses bones que estan fent-se, que hem millorat a muntó des de uns anys enrere pa que sí, però n'hi ha tres que és precisament tot el contrari. Estem bloquejats i és una qüestió, penso, que d'escala. Per exemple, tenim més espais naturals i penso que hem evolucionat a muntó en lo que és la Red Natura 2000, en aquesta evolució a zones sec, zones d'especial conservació, en òrgans de gestió, en tota la nostra comarca, també en protecció del litoral i de recursos marins, i això és fantàstic. O sigui, que a nivell supramunicipal jo trobo que estem treballant en general, hem evolucionat entre tots en positiu, en favor d'aquesta conservació i de fer les coses d'una manera molt més racional. Però a nivell municipal, en general, i no és culpa que siga culpa dels ajuntaments, sinó culpa d'un sistema que tenim creada d'avaluació ambiental extremadament complex, difícil, són esforços titànics. Total, que ara mateix estem treballant en ordenacions urbanes dels anys 70 i 80, i això és absolutament anacrònic, perquè tots hem evolucionat, les ciutats també, i desgraciadament no podem aprovar un pla general, costa un muntó, i després que no te'l tomben. I és dificilíssim, perquè hi ha que fer les coses bé, perquè aquesta societat nostra, afortunadament, cada volta és més vigilant, i són més sensibles. No és un territori verge, ni el de Dénia, ni el de Xàbia, ni el de Pedreguer, ni de tots els pobles nostres de la comarca i de les comarques veïnes. I la gent protesta perquè ja estem, en aquest sentit, tenim unes certes motivacions de protecció del territori, com és normal, i perquè la paciència s'acaba, i veiem que hi ha coses que anem mal, i això és, resulta, per això dic que és un poc contradictori. Però a nivell supramunicipal, ahí estan les afeccions territorials, els plans d'acció territorial, el Patibel, el Patricova, el Patfor. Jo penso que això està ajudant un muntó a la conservació.
Sí. Bueno, en els últims dies, les notícies en quant a gestió de trams del nostre territori, parlo de la ciutat de Dénia, ens han vingut moltes notícies, per exemple, en l'afecció dels tràmits del Ministeri
de Costes.
Com veus tu aquesta situació? Es podrà arribar a un consens entre propietaris, Generalitat, Ministeri, per a que tot això... O hi ha alguna solució que se li doni? O hi ha massa interessos controvertits ahí?
Interessos sempre n'hi ha. Socials, econòmics, polítics, sempre. I tota la solució passa per la conciliació. Hi ha que parlar amb la gent. A tots els nivells, a nivell d'una ordenació urbana o a nivell d'una ordenació de, per exemple, del litoral i un deslinde de costes, o una zonificació portuària o el que siga, una zonificació en un pla d'ordenació d'un parc natural, sempre hi ha que conciliar, això és fonamental. I en el tema de costes, jo pues, tinc que ser crític. A més, és que jo soc perit judicial i he fet moltes pericials en matèria de costes, no en Dénia. En Dénia, i jo diria que en tota la Comunitat Valenciana ja són moltes, en diferents, en platges, en penya-segats, bueno, de tot tipus, i els criteris són diferents. Però en aquest cas, en el cas de Dénia, de la costa nord d'Alacant, que és Dénia, en definitiva, i esos tres deslindes, portem, no sé, 20 i pico anys esperant un deslinde en una situació de provisionalitat, que això és que no tenia ni peus ni cap, i havia que fer un deslinde, però les coses ja havia que fer-les ben fetes. O sigui, no es tracta de fer-les, no? O com ho necessitem, ja està, pues es fa i ja va bé. No, es té que fer bé. I en aquest cas, des del meu punt de vista, no s'ha fet correctament. No s'ha fet correctament perquè els criteris pense que són prou arbitraris. Havia una, jo trobo, una instrucció política que havia que tirar per carrere la fita del domini públic marítimo-terrestre, i això és el que s'ha fet. De què estem parlant? D'eixa ola, que diuen, d'una ola, o de les cinc oles en cinc anys consecutius, com es deia anteriorment. Per exemple, això va quedar anul·lat per una qüestió formal en el Suprem, lo de la única ola, però el Ministeri això no ho ha tingut en compte. I, de fet, al final ha sigut una cosa molt més senzilla, i en les al·legacions, en la contestació genèrica de costes està. S'agarren, si tenim, per exemple, tres murs o tres valles, s'agarren la que està més per carrere i tiren la línia recta, intentant no fer ahir un diente de sierra exagerat. Però si parlem d'oles, escolta, la ola arriba en molts casos a la pròpia carretera de les Marines. Què fem? Agarrem la carretera de les Marines, tirem recte i tot el que estiga dins, en compte de 200 vivendes, parlem de 2.000 vivendes, per exemple, o 5.000. Seria una barbaritat. Pues, home, jo trobo que les coses hi ha que fer-les un poc de criteri. Si està la regeneració, primer anem a restaurar, anem a regenerar, i després anem a pensar i anem a analitzar. En base al criteri que diu la pròpia llei de costes i el seu reglament. Jo penso que això no s'ha fet. Ha sigut tot molt precipitat i s'ha passat per damunt dels drets de la propietat privada, que també hi ha que defensar-la, perquè trobo que és algo, diria que inclús sagrat, perquè n'hi ha vides darrere i famílies.
Un altre dels temes que la setmana passada va ser notícia, és la façana del port, la façana portuària, en el tema del projecte presentat en Tamarindos. Bueno, ahí l'opinió política és completament distinta, parles en uns i parlen els altres. Uns defenen la zona com a una zona més natural, els altres el recorden que hi va genia soterrar baix de la sorra de la pròpia platja una carretera que és l'anterior carretera que entrava cap a dins del moll de la Pansa. Ho veus massa a prop? Veus que el que van a fer no té sentit?
No. El que m'agrada és com estàs portant aquesta entrevista, perquè estàs volant des de les Deveses a les Marines i ara ja estem en el port. Sí. A mi és una zona esta que dius de Tamarindos, no sabia que tenia aquest nom, que és molt bonica, la veritat. Jo pense que ens agrada a tots. O sigui, rotllo paisatge és molt bonic i està molt bé. Però està dins de la zona portuària. Són terrenys que es van guanyar a la mar en el seu dia, dins del domini públic marítimo-terrestre i dins de la competència portuària, que en aquest cas és competència de la Generalitat. I efectivament, o sigui, no és un bosc, que, com s'ha dit per ahir, de taralls, no. Són arbres d'alineació viària de l'antic carretera, millor dit, d'entrada al port. Val? I l'asfalt està i baix de la sorra. Per què? Perquè això es va deixar, es va abandonar, no es va fer cap intervenció, són arenes mòbils i és normal, això es tapa i ahí està, però l'asfalt està ahí. No m'hi ha que escarbar una miqueta i girar perquè està la carretera baix. Molt bé. La qüestió és que en 2007 la Generalitat va aprovar per decret en una exposició pública el pla d'usos del port. En 2007 l'Ajuntament de Dénia va ser informat, igual que altres administracions, i l'Ajuntament de Dénia no va alegar absolutament res en juny de 2006. O sigui, que estava conforme en aquest moment i no va alegar res. Després s'aprova per decret el pla d'usos del port, en el decret està el que acaba de dir, està per escrit. I han passat els anys. Resulta que es presenta un projecte i diu, volem muntar ahí, que ese sol és un terciari comercial. Volem muntar ahí pues, una activitat terciària comercial. La que siga es presenta un projecte, es presenta un segon projecte, es presenta un tercer projecte i ara de repente es presenta un quart projecte, que jo no he vist, no sé si algú ha vist aquest quart projecte, o si físicament existís de forma tangible aquest quart projecte, però de repente, el govern local de Dénia fa una protesta pública mobilitzant pràcticament a les masses i la gent, clar, com és molt bonica la zona, pues, diu, pues, estem a favor de la conservació, de tal, clar, tots estem a favor, però és un terciari comercial. I l'activitat que es tinga que fer allà, mentre que no es canvi el pla d'usos del port, és un terciari comercial. És el que tenim, és a dir, serà un beach club, serà un bar, serà un aparcament, serà el que siga. A més de 7.000 metres quadrats, dels quals 2.000 seran cordó dunar. No una reconstrucció, sinó una construcció de cordó dunar, perquè no existeix la duna, hi ha que fer-la, construir-la. ¿Vale? I dona per a lo que dona, 5.000 metres, pues, si és un que es diu un beach club, pues, serà un xiringuito en definitiva, no? En una terrasseta i tal, i pues, suposa que serà això, però que jo seria partidari, per exemple, de canviar-ho i fer una zona naturalitzada i tal, i per què no? Però anem a proposar-lo en aquesta línia, però este govern local porta 10 anys i ha arribat ara, per la raó que siga i ha dit, ara estem en desacord i mobilitzem a les masses, però no podem, lo que no podem dir és lo que no és, i allò no és un espai, és un espai absolutament antropitzat, no és una illa, un puesto paradisíac, no ho és. És asfalt, i el bosc no és un bosc, són arbres d'alineació viària. Ixa és la realitat. Ja sabe, o sigui, hi ha que saber on estem. Ixa és la realitat, i a partir d'ahí, en un terciari comercial, el que no podem fer, per exemple, és plantejar, es pot plantejar, però mos diran que no, com per exemple el centre de formació Gent de Mar. Està molt bé, però no és el puesto. El Teatre Auditori i la Nau no anava ahí, anava a un altre lloc. Per què? Per a respectar el pla d'usos del port. Aquestes coses hi ha que parlar-les en la Generalitat.
Bueno, el que n'hi ha que parlar és en coneixement, perquè hi ha moltes opinions que apleguen opinions, així han plegat moltes opinions de partits polítics i de oients que mos... Però n'hi ha que parlar en sabent de lo que estem parlant. Per això, la teua visita mos alegra molt, perquè hi ha moltes coses que aclarir i esta és una de les coses que mos has aclarit. Jesús, anem a parlar d'un futur no molt llunyà. Què fem en l'urbanisme a Dénia? Perquè Dénia és una ciutat que ha de créixer conforme creixen totes les poblacions, conforme creixen totes les ciutats, però com creixem? Per on creixem?
De moment mal. Denia és una illa en tots els sentits, i és una illa urbanísticament, i des de fa molts anys. Jo, per la meva activitat professional, quan vaig a, no sé, o a un curs, o a un màster, o estic en altres professionals, en advocats, i em pregunten pel tema de Denia, qüestions concretes, i jo explique, i no se ho creuen, el que està passant aquí. O sigui, amb nosaltres ja ho hem normalitzat, ho hem interioritzat, però de veres, Xavi, no és normal. No és normal el que tenim. És absolutament desastrós. També el diré que és una oportunitat. O sigui, portem, des de l'any 90, que es va aprovar el Pla General del 90, es va anul·lar pels tribunals, després tota una sèrie de plans transitoris, de normes transitoris, com el règim urbanístic transitori de 2005 i 2007, el RUT de 2013, el NUT de 2018, i ara el Pla General Estructural, que està vigent. Està vigent. Pues portem una època de molts anys terrible que no podem acabar infraestructures absolutament necessàries per a que la ciutat es pugui desenvolupar d'una forma adequada, i no, estem bloquejats, no? I però és una oportunitat, dic, perquè hi ha coses com, per exemple, la Ronda, que ahí està esperant, el bosc de Diana, o com es diga ara, està esperant, o Parc Alqueries, o està esperant, però estem en una situació terrible, no tenim pormenoritzat. La conselleria no sap res del pormenoritzat. Vas a l'Ajuntament i el diuen, no, d'aquí a dues setmanes estarà, però no, però es té que licitar el casc urbà. Però tenim una situació que, si em permetisses, jo ho puc dir perquè en alguna reunió que he tingut en conselleria, també en el Cercle Empresaris, en l'Associació de Promotors i a la que jo assessore, mos parlen d'una situació absolutament fraudulenta. No pot ser. Tenim una suspensió de llicències de vora quasi 4 milions de metres quadrats de prohibit edificar. Edificar no és un dret, és una obligació en un sòl ordenat. Prohibit edificar de forma indefinida en el temps, prohibit segregar en les Rotes i el Montgó. Hi ha molta gent que està patint i tenim un problema serio, molt serio, Adenia, terrible, des d'incompliment d'una superfície mínima per habitant de parc públic. Jo lo tinc tot calculat, tinc els números fets, i ara mateix estem en 3,8 metres quadrats per habitant de parc públic. La llei obliga, i la normativa europea obliga, a que siga com a mínim, en el cas de Denia, de 5, i estem en 3,8. Això no pot ser, és inacceptable. I sin per què? I per què el mínim? I per què no 10? I per què no gestionar les coses d'una altra manera? És que no som conscients. Des de fa molts anys no tenim la necessitat, per exemple, d'un gran parc central. No la tenim. Ara s'ha perdut. Jo puc dir que s'ha perdut perquè dude molt que es puga recuperar, que són 10 milions d'euros per el bosc de Diana, que no és bosc de Calqueries. On està, a veure si m'explique, des d'on està el pavelló i el poliesportiu de barri, sí, fins al camí Sant Joan. Perquè des del camí Sant Joan fins al camí dels Lladres, ixe és el bosc de Diana. Però s'ha reclassificat en una altra cosa. Ara, segons el planejament, ja no és un parc públic, és un dotacional educatiu per a posar el quart institut i un altre col·legi. Tenim una situació, de veres, que això és inconcebible. Denia està convertint-se en una ciutat invivible. Jo estic preocupadíssim, estic trist, estic enfadat. Això no pot ser, perquè sóc conscient que són l'última generació. Són l'última generació en disfrutar, en tindre una ciutat per a viure i per a disfrutar. Però això s'acabarà i els nostres fills no podran disfrutar igual que nosaltres, perquè això va molt ràpid. I d'alguna forma hi ha que parar-ho, hi ha que fer un pensament, hi ha que el planejament està absolutament judicialitzat en unes responsabilitats patrimonials altíssimes, mos porta a la ruïna, a una falta de sostenibilitat econòmica municipal. Però a més és que atenta contra el medi ambient, i ho puc dir clarament. Atenta contra el medi ambient i la justícia social. Són coses que tu i jo, com a ciutadans, no podem decidir. El tindre parcs públics, pues no tenim el que toca, el que tenen altres municipis, i això és vergonyós. I jo, és una denúncia que faig així, perquè ja dic, lo tinc calculat, lo tinc més que pensat, lo tinc parlat en la conselleria, lo tinc parlat en altres professionals, i és que és una obvietat, i mirar un altre costat, i preocupar-nos per l'anècdota del port de 5.000 metres o 7.000 metres quadrats, sincerament, a mi això em molesta moltíssim, però pels problemes tan greus que tenim. I tenim plans reviscents que mos porten a la ruïna, i en amenaça amenaces, en amenaces sobre el territori terribles, terribles en el sentit que podrien tenir aquí, que ningú pense que sóc catastrofista, eh? Jo dic ara que podrien tenir un algarrobico 2, a Dénia, un o no, un parell. I diran, és que eres un catastrofista. No, lo tinc documentat. És més, no únicament lo tinc documentat i justificat, sinó que a més lo he posat en disposició de la Generalitat Valenciana per a que sàpien lo que hi ha. I espere que ningú demani una llicència per a construir edificis de 10 altures. Es pot fer a Dénia. Per això com no tinc que estar preocupat? Clar. Perquè de l'urbanisme tot el món ha desconnectat. Jo estic aquí, pues, jo diria que pràcticament a soles, lluitant, llegint, i encara no m'ha avorrit, però ja de veres que això és... Denia és molt preocupant i molt dolorosa.
Bueno, Jesús, tinc que dir-te que tu coneixes els pobles també de la nostra comarca, i de veres que tots els plans generals d'ordenació urbana de pràcticament tota la comarca és que estaven en marxa per a la seva revisió. Està tot parat per al cost que té portar endavant un projecte per a un nou pla general d'ordenació urbana. I tots els que estan vigents estan obsolets perquè, com bé has dit, les necessitats d'una població, d'una ciutat com la de Dénia, no són les mateixes les dels anys 90 o inclús de finals dels 80 en les d'ara, que estem al 2025. I inclús, com bé saps, n'hi ha també poblacions que encara van en normes urbanístiques perdits d'escalaixos, i estan basant-se en tot això, no? En...
Alguns municipis, no? Tots.
Pràcticament
tots. Normes urbanístiques o plans generals dels anys 80-90.
Sí.
I, per exemple, a Dénia estem funcionant també en pormenoritzats de plans reviviscents dels anys 70. Mm. 70, eh? És terrible. I això passa a tots els puestos. L'avaluació ambiental tan exigent que està... Aquests processos d'avaluació ambiental fan que aprovar un pla general pues, que siguem 6, 7, 8, 10, 12, 15 anys. Mm. I això no pot ser. I moltes, moltes exigències, i després arriben i es posen davant dels tribunals i primer els jutges se ho carregaven tot, ara estan fent sentències per a carregar-se parcialment aquests documents, perquè a més que si no també és una barbaritat, estem adaptant-nos tots una miqueta, però està funcionant-se en general d'aquesta forma. Però n'hi ha molts exemples. Poblenou de Benitatxell, en el seu pla general, Pedreguer, Xàbia també en el seu pla general, estructural, pues no existeix. La memòria ambiental va perdre la seva eficàcia, va caducar totalment. Si mires en la conselleria no trobaràs el pla general de Xàbia que estiga tramitant-se, no existeix com a tal. Entonces, quan tu vas a la conselleria, qualsevol poble, què li diuen? Pues vostè aguanta el que té i si té que fer alguna cosa, modifique. Però no se li ocorrisca fer una cosa nova perquè és que no acabarem mai.
El problema de les modificacions dels plans generals, no? Els espais estos que van aprovant-se en llocs on es poden construir, és que no tenen un control perquè cada polític que governa en aquests moments pues desenvolupa d'una manera o d'una altra, no? Més o menys, basant-se en unes normes i en un planejament, però està tot obsolet, està tot obsolet. I per això n'hi ha tant de problema, quan parles d'urbanisme en la nostra comarca, que ha estat tan sacsejada, no?, per l'urbanisme desmesurat, pues, bueno, o tal vegada no tan desmesurat. Fa uns anys sí que es veia que era un urbanisme i un planejament i un creixement desmesurat. Ara no sé com ho vegeu les persones que...
Els planejaments són els mateixos, eh? No han canviat. I si diu un territori, un municipi que té un sòl que és urbanitzable, es pot presentar una programació i es té que presentar. Però, clar, n'hi ha altres normatives que sí que han aparegut i plans territorials, d'afeccions territorials, que això està, d'alguna forma, s'està controlant i s'està regulant, però, clar, per això dic que tenim dues escales de treball, no? La local i una supramunicipal. I al final està xocant una cosa contra l'altra. Afortunadament, la supramunicipal és la que està parant un poc totes aquestes coses, però tindrien que poder tindre un sistema molt més àgil per a poder fer plans generals nous, adaptar-los al temps al que vivim ara, no dels anys 80, vale? I tindre que s'adapte a les lleis, a les normatives actuals i als, a, totes, a tot el grau de protecció que té el territori, i, però això, clar, no es pot fer. Després, quan ve uno i presenta un pla, una programació i tal, pues, clar, és un especulador, però és que lo diu la norma i es pot fer, i es deu, a més és que es deu de fer. I clar, estem sempre, sempre xocant, però també els promotors hi ha que dir que n'hi ha de tot, igual que polítics, igual que ciutadans, igual que de tot. Uns tenen uns interessos, sí, altres tenen altres. El que està clar és que n'hi ha unes normes escrites. I si jo puc edificar un 0,2, pues, no serà un especulador per edificar un 0,2 d'edificabilitat, m'entens? O sigui, és el que diu la norma. I si el veí diu que és una barbaritat i que és molt, pues, escolta, és que lo diu el paper, no és que siga un especulador, és que lo pot fer, ¿vale? Perquè és que està escrit.
Jesús, i per anar acabant, a veure, el tema del canvi climàtic està tinguent molt a veure en com s'ha construït fins ara i com s'han desenvolupat els pobles i les ciutats. A la vista està la dana de l'any passat en València. Ara cauen quatre gotes un poquet més de lo normal i bueno, s'ofega tot el món. Com consideres que, en què han de pensar els que vos dediqueu a projectar plans generals per a d'ara al futur? Què hem de tindre en compte mirant el medi ambient, mirar el canvi climàtic que tenim damunt? A on vos agarreu, no? per a poder planejar d'una manera o d'una altra?
El canvi climàtic és una realitat. Negar-la trobo que és ridícul. I està ahí i ens afecta greument. Sempre ha hagut canvi climàtic i afortunadament tenim canvi climàtic, eh? Afortunadament, si fos estàtic tindríem un problema més seriós encara. Ha hagut canvi climàtic. El problema d'aquest canvi climàtic és la velocitat que porta. I la velocitat també comporta, pues, riscos, amenaces, i que hem viscut, per exemple, en la Dana, o que hem viscut, per exemple, en aquesta extrema sequera que tenim, que el que ha fet és que després vingueren atacs massius de patògens, com per exemple coleòpters perforadors, ¿vale? I ens han matat aquí les pinedes i tal. Bueno, pues, què és el que hi ha que fer? Pues, home, recursos hídrics, lluita contra l'erosió, gestió forestal, precisament per a generar a nivell urbà també un clima adequat, tindre uns ecosistemes a prop en vegetació arbòria, estable, gestionada, perquè si no tenim a lo millor boscos que estan fossilitzats o estan en la frontera del col·lapse fitoclimàtic, i això no pot ser. Necessitem Xavi, una volta em va dir un company, un enginyer de Mons, que pense que era més filòsof que enginyer, i em va dir que tenien que muntar el partit polític de l'ombra, perquè les ciutats necessiten ombra. Dénia necessita ombra, i Xàbia, i altres municipis. Necessitem ombra perquè en ombra tenim més refugi climàtic. Tenim un dèficit d'arbrat viari, tenim un dèficit de parcs públics, com jo deia, d'ajardinaments. Necessitem ombra perquè si tenim ombra tenim més qualitat de vida i tenim més ganes de comprar als comerços, per exemple, i de passejar. I vivim millor en l'ombra. Però no la tenim. Lluitar contra el canvi climàtic és crear refugis bioclimàtics també als municipis, a les ciutats. I trobo que tindríem que treballar molt seriosament en aquest sentit i no conformar-nos en el que tenim.
Bueno, Jesús, mos tiraríem hores i hores i hores parlant d'urbanisme, de medi ambient, de desenvolupament sostenible, de totes aquestes coses, però mos acaba el temps. Agrair-te que hagis vingut, que ens hagis atès a la nostra crida, i res, dir-te que qualsevol dia el tornem a convidar, que pues, dona molt de gust sentir-te.
Pues estaré encantat, i a veure si em fas un altre vol pel territori com m'has fet este matí.
Mos falta anar molt cap a l'interior de la comarca, que també n'hi haurà que parar d'això algun dia.
Moltes gràcies,
Jesús.
Vinga, moltes gràcies.
Pues un placer, como siempre, escuchar a gente que sabe, como es Jesús Reina, que nos ha visitado. La 1:11 de la tarde.